Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest passat Sant Jordi, l'Associació de Jubilats de Sant Sadurní va presentar un nou llibre elaborat a partir de vivències i records de 16 veïns i veïnes de la vila, també jubilats. Un recull d'històries diferents, algunes alegres, altres tristes, però totes reals i que també segueixen en segon pla l'evolució de la capital del Cava en el pas del temps. En té més detalls el nostre company Miquel Cuenca.
L'Associació de Jubilats de Sant Sadurní ha escrit, ha fet un llibre i avui els tenim aquí a l'estudi per parlar-ne. Val a dir que jo porto uns quants dies amb ell, me l'he fullejat per tal també de fer una entrevista del tot interessant, sobretot pel seu contingut, experiències de 16 persones, 16 vides... que avui comentarem, i tenim amb nosaltres el Joaquim Gaudes, president de l'Associació de Jubilats, i també tenim el Ramon Díaz, i també tenim a la Rosa Maria Prat, impulsors d'aquest llibre. Jo començaria l'entrevista, primer de tot, bon dia a tots tres.
Bon dia. Hola,
bon dia.
Bon dia.
Jo començaria l'entrevista preguntant al Joaquim, perquè el pròleg, l'inici del propi llibre, comença quan el mateix Ramon li va comentar la idea i tu et vas posar a tremolar.
Sí, no, perquè és una persona molt, molt hiperactiva, amb moltes idees. Hi ha algunes idees que acaben amb bon port, però jo diria que el 99% arriben a bon port. I aquesta va ser una idea que hi portava al cap, i cada reunió de junta ens parlava i ens ho comentava, i al final van dir, pues sí, tirem endavant i a veure què surt. Però a mi el que em va sorprendre molt és que ell ho tenia molt clar, però faltava una altra persona que posés fil a l'agulla i que juntés totes aquesta idea primogènia i després es convertís realment en una cosa, en un llibre que es pogués llegir, que pogués transmetre uns sentiments, unes vivències de les persones que participen. I la tasca més important va ser trobar aquestes persones, van començar a fer entrevistes. Va ser una tasca que va començar el novembre de l'any passat, no?
L'octubre.
L'octubre de l'any passat. I la idea era això, arribar a Sant Jordi i poder treure un llibre que reflectís totes aquestes històries d'aquestes persones. Va ser una tasca molt important, van dedicar molt de temps. La Rosa Maria i el Ramon van dedicar molt de temps. Primer amb les primeres vivències, després donant-li forma i després clar, donar-li un contingut que es pogués llegir com un llibre i com una realitat d'aquestes experiències.
Un llibre, m'heu comentat que el projecte va iniciar-se a l'octubre, va finalitzar a inici d'aquest 2026, ja és una realitat, vaja... Ja el tenim aquí des del dia de Sant Jordi, que és quan es va fer la presentació. Pels impulsors del llibre, què és el que heu volgut buscar? De què tracta aquest llibre? Per la gent que encara no ho sàpiga, què és el que trobarà?
Bueno, pràcticament quan va sorgir la idea... no tenien gaire bé, o no lo tenien gaire clar, si parlaven de vivències concretes o expandir-nos amb el tema del poble o d'altres. Però bueno, a poc a poc, amb la Rosa Maria, que va ser més o menys la que va posar una mica d'ordre a totes aquestes idees, va sorgir la idea, pues això, vivències, les vivències de persones que han viscut i han fet de la seva vida pues, un record o inclús pues, unes vivències que, bueno, que han sigut una mica... Bueno, hagut de tot. Aquí en aquest llibre expliquem les 16 persones que intervenen expliquen vivències molt concretes, de fet, que són inclús tristones, perquè n'hi ha gent que ho ha passat realment malament. I amb tot això el que vull dir és que aquest llibre demostra la realitat de la gent que ha participat, la realitat en el seu moment, i ho expliquen així perfectament. Ara la Rosa realment explicarà ben bé el contingut de la majoria d'aquests personatges que van intervindre en aquest llibre.
Al cap i a la fi, la realitat no és perfecta, i això és el que la fa també bonica, no?, i plasmar-la en les pàgines, connectar amb la gent. Sí.
Bé, en primer lloc, doncs, dic que aquest llibre és un patrimoni cultural de la nostra vila, perquè aquestes 16 persones que de forma voluntària han volgut explicar de forma oral algun relat, no?, algun record, alguna vivència, doncs això és el pòsit que queda en el llibre, no?, i queda per la història, sobretot per la gent jove, pels nets, per la família. Nosaltres, el que ha fet l'associació i el que sobretot el Ramon i jo durant aquests mesos del taller, perquè això és un taller que vam fer l'octubre, ha sigut el paper de llevadora, no? La llevadora que ajuda a néixer una criatura, a acompanyar, a treure i donar-li vida. Les persones que han participat, no me'n voldria deixar cap, és la Carmèlia Àguila, el Josep Bargalló, la Mercè Bravo, el Ramon Díaz, el Rafa Geriot, l'Esteve Jou, la Rosa Llopart, el Juli Martínez, la Rosa Parera, la Ignasieta Pasqual, la Rosa Maria Prat, l'Anna Prats, la Montserrat Raspall, el Jaume Ros, la Joana Sánchez i la Paqui Suárez. Per tant, aquestes persones, el nostre més sincer agraïment pel temps que ens han dedicat. I tal com explicava el Ramon, hi ha històries que a mi em van emocionar. Vull dir, hi ha moments que jo vaig... em queien les llàgrimes.
Ara ho anava a comentar, perquè entenc que en el moment de fer les entrevistes, sobretot les emocions en algunes històries, acaben sorgint, no? És lo bonic també de ser éssers humans, que...
Records del poble de procedència, no?, de Carretrava, Carretraca. Records de l'àvia, de la mare, dels temps difícils, del temps de la guerra, de històries que queden aquí, escrites, i que quan ara compares amb el temps, per exemple, hi ha una història del carrer Cavallers, dels sobrenoms que tenia el carrer Cavallers, les botigues, si no recordo malament, explicava la Montserrat Raspall que n'hi havia 70, i ara dones una repassada des de dalt fins a baix i persianes avall o canvi de botigues, no? Doncs això queda aquest pòsit, no? I per tant agrair moltíssim al president, al Quim Gaudes, a la Junta de l'Associació de Jubilats per fer-nos costat, no?, per animar-nos a donar les gràcies a l'Ajuntament, a la Regidoria de Cultura, la Marta Castellví, a la de les persones grans, a la Rosa Júlia, perquè amb el seu suport doncs hem pogut materialitzar i fer possible aquesta edició d'aquest llibre.
Pel que em comentes, no, són històries particulars, però al cap i a la fi, quan tothom parla de Sant Sadurní, també estàs fent un recull de l'evolució del poble en el pas dels anys. O sigui, són dues qüestions que s'acaben connectant.
Sí, i tant, són generacions molt diferents, i hi ha tot el canvi. En el llibre podem trobar el canvi demogràfic, el creixement que ha patit, bueno, que ha sofert, o en positiu, no?, que aquesta evolució demogràfica de Sant Sadurní, el creixement urbanístic, sobretot. Per exemple, jo en el meu relat, quan vaig arribar a Sant Sadurní l'any 82, jo vivia en el barri Sant Llorenç, en el cementiri, que n'hi diem, i quan anava a treballar a l'escola d'adults havia de creuar tot un fangar, no?, perquè quan plovia allò era fang, però a la primavera eren ginesteres, ple de ginestes florides, i aquella olor a la nit, els cants dels rossinyols, les vinyes, allò era, És preciós, no? En canvi, ara doncs, ja tenim el CAP, tenim les pistes de tennis, tenim xalets, tenim l'esclat, tenim això, aquest creixement d'aquests darrers anys, no?
Hi han històries, records bonics, records alegres, sobretot els títols són molt interessants, són molt potents de cada capítol. En el teu cas, Ramon, tu vas arribar uns anys més tard i el teu títol potser fa referència a una història de superació, es diu Suor i llàgrimes.
Suor i llàgrimes, sí, efectivament. Jo vaig arribar aquí a Sant Sadurní l'any 99-2000, més o menys. Com explico al llibre, va ser un procés de suor i llàgrimes aquell temps. Jo vaig estar durant 8 o 10 anys lluitant per trobar un puesto, diguéssim, professional i tindre una estabilitat dintre de la meva vida. I vaig patir molt perquè jo estava al davant d'una petita empresa familiar i només que eren problemes i problemes. I al final bueno, va sorgir el que va sorgir. Van vindre cap a Sant Sadurní, van tindre un recolzament molt important de la gent de Simon Coll i me van fer espentar i de dir no, aquí hem de tirar endavant i lluitar i tirar endavant i sorgir d'aquest pou que me vaig ficar. Com explica el llibre, n'hi ha molts entrebancs, no? Va passar el meu divorci, vaig tindre problemes amb les anteriors empreses... En fi, que va ser un relat molt significatiu per al tema de, que es diu suor i llàgrimes. És clavat el que jo realment vaig passar. Vaig suar molt i vaig plorar molt. Com també explico en aquest relat, la gent que ens explica també coses dels seus relats d'aquest llibre, que n'hi ha molts, també se ens posaven a plorar quan estaven explicant aquests relats. I nosaltres ens quedaven allà dient, ostres, què li passa? És que, clar, i és exactament el que jo vaig patir, vaig estar veient en la gent que m'explicava el que ells van passar també. Aunque eren relats diferents, però sobretot eren dintre de la seva vida. Eren moments que també havien patit, i havien patit molt. I van sortir. Van sortir i ho van explicar. I vull dir que els relats estan aquí ben plasmats i espero que, diguéssim, que quedi per la posteritat, perquè la gent vegi i reconegui el que realment hem estat lluitant per poder fer aquest llibre i poder tirar endavant un altre més. Això sí que ho deixo aquí a l'aire, que és molt probable que podem fer una segona edició més endavant i que ho tenim present per comptar amb la gent que realment vulgui participar i vulgui relatar les seves vivències, els seus records i, per què no, les seves anècdotes.
Som membres d'una generació treballadora, una generació que va néixer, va conviure en una etapa complicada, també. Sobretot pel que fa no tenir molt de temps d'oci. Hi ha un capítol, el de la Ignasieta, que jo em paro sobretot en el títol. Quan tens temps per tu, t'hi agafes com una paparra, perquè ella diu al final que després de jubilar-se va poder tenir temps de fer moltes coses que o en la seva joventut o la seva etapa adulta no va tenir temps de fer. Però a partir d'aquí, també d'aquest títol, em paro en l'etapa de jubilació, no? Potser hi ha gent que es troba, que jubila i no sap què fer. Teniu, entenc, també un cas que ho hem parlat fora de micròfons que ho podrien connectar, no?, amb aquest fet de trobar un buit, de no saber què fer, i aquí l'Associació de Jubilats pot ser un espai per tal de trobar un lloc.
I tant, no? I tant. A veure, quan ens jubilem som persones actives. Abans sí que l'esperança de vida era molt més curta, i quan s'arribava ja als 50 anys, 60 anys, ja les persones estaven malaltes o s'havien d'anar retirant de la vida activa. Però avui en dia l'esperança de vida s'ha allargat molt gràcies als avenços de la medicina i de la sanitat i de que fem esport i ens cuidem. I, per tant, ens jubilem i encara ens queden uns 20 anys per endavant o 30, i si hem d'arribar al 100, doncs encara més, no? Vull dir que hem de trencar una mica aquest estereotip que tenim en relació a la gent gran, que una persona gran ja és una persona que no serveix, no? No, no, al contrari. Les persones grans són persones actives, per això parlem de l'envelliment actiu, i per això les associacions de jubilats estem promovent activitats, tallers, el ball, les excursions, sortides al teatre, activitats de que mantinguin la memòria, que mantinguin el cervell actiu, la curiositat, les ganes d'aprendre, no? Desenvolupar aquestes facetes de dialogar, de les relacions socials, de la convivència, de fer amics, no? Com el que comentàvem ara fa un moment fora del micròfon, no? Que hi ha una persona que ho reitera molt sovint, que gràcies a l'associació de jubilats ell ha pogut sortir d'un pou, no? Del pou en què estava després d'haver-se quedat vidu, no? I és veritat, hi ha etapes en el nostre envelliment que anem perdent amics, anem perdent familiars, i això ens marca molt i ens deixa un buit. Però tenim d'altres coses que podem anar omplint.
Durant aquests anys, també m'has comentat, no, amb l'avenç de la medicina, també de les condicions laborals, ens trobem que hi ha gent jubilada, per exemple, de 60 anys, i hi ha gent de 90 cap a quasi 100 anys que, bueno, que al final conviuen, sí, tots junts en la condició de jubilats. Aquesta diferència és complicada de portar a terme, per exemple, a nivell d'activitats, o que, per exemple, una persona que, o en el cas de prejubilar-se, o en el cas de que es trobi en els primers anys de la jubilació, no es vulgui veure com un jubilat perquè ho interioritza com una persona molt gran.
No, això és cert. El que passa que nosaltres des de l'associació estem trencant aquests estereotips. Cada vegada la gent es jubila més jove. És cert que tenim també un tant per cent molt alt de persones, no, són 200, quasi 200 persones majors de 90 anys a l'associació. Però també estem veient actualment que hi ha molta més gent d'en 64, 65, que ja diu, jo per què tinc que quedar-me a casa? Allà amb la tele i amb el sofà. Doncs no, estem fent activitats, moltes dirigides pel Ramon, precisament, per fer que la gent més jove pugui també vindre al nostre esplai, al nostre local, fer activitats, participar, i a part de les excursions que fem, els concursos de dominó, de parxís, de fer l'anglès o el català, etcètera, etcètera, també estem intentant fer activitats i crear activitats dirigides també a les persones més joves dintre del que és que estan jubilades i que siguin actives i que participin.
Tornant al llibre, quin ha pogut ser l'aprenentatge més bonic o més important que hàgiu adquirit durant aquest procés? Perquè 16 històries, bueno, en el cas si resto les vostres dues o una per cada, són 15 històries, però què heu pogut arribar a aprendre, si heu après alguna cosa?
Bueno, realment hem après molt, perquè no ens podíem, quan vam començar, no ens podíem imaginar al nivell que podíem assolir amb això. Teníem una mica de por perquè dèiem, ostres, a mi no agrada aquesta manera d'escriure. Però ens van sorprès, hem quedat encantat perquè hem vist la col·laboració tant de la gent com els que han vingut a agafar el llibre i llegir-lo, i venen i em diuen, oi, la teva història, o parlen de la història de la Ignacieta o del Jou, de qualsevol d'aquests, i la gent queda encantada. Dius, ostres, és que això, amb això, ningú no s'havia fet, això. pues bueno, pues ja el tenim. L'experiència meva en aquest cas és satisfactòria, estic molt content. De fet, tinc ganes una altra vegada de començar i fer una altra, que segurament ho farem, amb més històries, més vivències i amb més gent que col·labori amb nosaltres. Tenim més coses que fer dintre de l'associació, moltes més, fent molta activitat. El problema també, un dels problemes que tenim és l'espai. No tenim un espai suficientment gran com per poder tirar endavant més coses per fer. Però el que sí, asseguro, i ho retorno a reiterar, farem un altre llibre, segur.
Jo el que he après d'aquest taller, d'aquesta experiència, és escoltar, no? Escoltar la gent i sorprendre'm que a darrere de cada persona hi ha una història, o moltes històries, no? I la gent les porta a dins, guardades, no?
Moltes amagades, a vegades.
Moltes amagades, sí.
Potser no se'n
recorda. No ha tingut l'ocasió, ningú li ha preguntat.
O les té guardades en un racó i quan les treu és com, sí, a vegades un esculpidor, no?
Jo, per mi, ha sigut, sí, un aprenentatge i admirar l'admiració que sento i el respecte per aquestes dones, perquè la majoria són dones, però els homes també, d'aquesta generació que ens ha portat tantes coses i que un dia d'aquests marxaran, ja no hi seran, no? I per tant, un agraïment molt profund a tota aquesta generació. Voldria dir, finalment, bueno, finalment no sé si és el final, però abans no se'ns oblidi, que el llibre no està a la venda a les llibreries, que si algú està interessat el podrà trobar en l'associació, a la nostra associació de jubilats, que és a l'Espai Caixa del carrer Sant Antoni, 24-26. També dic que ja algú se'ns ha aproximat a la Junta i ens ha dit que aquest llibre ja és un referent perquè algú que està estudiant a la Universitat de València vol fer com una tesi doctoral o com un estudi, sí, sobre les persones emigrades que arriben a Catalunya i, per exemple, es dediquen a cuidar la gent gran. I volen fer entrevistes de tipus oral per recollir les dificultats que s'han trobat aquestes persones. I quan ens ho van dir vam quedar gratament sorpresos, dir, ostres, el llibre també ha obert una via, un camí d'estudi, d'investigació, de recerca.
Doncs aquí queden aquests missatges. Ens queden 30 segons. Joaquim, no sé si vols dir...
No, jo l'únic per acabar... és, en el pròleg, ja ho dic, encoratjar a més persones perquè vinguin, perquè, com diu el Ramon, es farà una segona edició, i que vinguin i que expliquin i ens en diguin totes les seves experiències i que amb això sigui un referent, doncs, a el que és la vila nostra de Sant Sadurní.
Doncs Ramon, Rosa Maria, Joaquim, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Sort i èxits si hi ha d'aquí prop una segona edició del llibre.
Gràcies.
Moltes gràcies, per tindre un.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. L'Associació per la Promoció del Transport Públic rebutja la pròrroga de 6 anys de les concessions d'autobús interurbà a Catalunya. A finals d'abril, el govern de la Generalitat va aprovar per decret llei un nou allargament de 6 anys de les concessions de transport interurbà en autobús, unes concessions que ja havien estat objecte d'una ampliació extraordinària de 25 anys l'any 2003, que tenien com a data de finalització prevista el 2028. A canvi, a grans trets, es demana a les empreses concessionàries actuals la renovació de la flota i la instal·lació de sistemes d'ajuda a l'explotació i informació. Segons l'Associació per la Promoció del Transport Públic, aquesta decisió suposa, de facto, allargar encara més un model concessional que acumula dècades de vigència i que en molts casos ha quedat desfasat. L'Ajuntament de Gelida ha aprovat les bases d'un procés selectiu per crear una borsa de treball de PO de brigada, destinada a cobrir vacants, substitucions i contractacions temporals vinculades a programes d'ocupació. El sistema de selecció serà de concurs-oposició i permetrà disposar d'una llista d'aspirants per donar resposta a necessitats dels serveis municipals, com el manteniment de la via pública, la neteja viària, la jardineria i el suport a activitats i equipaments municipals. El lloc és de personal laboral temporal i la jornada s'adaptarà a les necessitats del servei, amb possibles torns de matí, tarda o nit, així com de caps de setmana i festius. La programació de la trobada d'Olèrdola torna a tenir espai per propostes que fomenten hàbits de sostenibilitat ambiental entre la ciutadania. En aquest cas, el diumenge a les 11 del matí s'acollirà un taller de reutilització d'objectes adreçat a adults i infants acompanyats d'un adult. Sota el lema "No en dubtis, reutilitza", la campanya que realitza la Mancomunitat amb el suport de l'Ajuntament posa el focus en la reutilització com a eina clau per reduir la generació de residus, allargar la vida útil dels objectes i minimitzar l'impacte ambiental associat a la producció i al consum. A través d'accions de sensibilització com tallers, la campanya vol apropar aquest missatge a la ciutadania i fomentar canvis d'hàbits quotidians. Per fer el taller cal portar el material, pot de vidre i taps de suro, per fer un portaespelmes, o pot de vidre i samarreta vella de cotó, per fer un test penjat. Tres equips de l'Arbós han tancat el curs esportiu amb títols i grans resultats en les seves competicions. El bàsquet arbossenc viu una de les temporades més destacades dels darrers anys, després dels èxits aconseguits per diversos equips del municipi. Un dels grans protagonistes ha estat el sènior masculí, que ha aconseguit proclamar-se campió de Lliga després d'una temporada molt regular i competitiva. L'equip ha destacat per la solidesa defensiva i el bon joc col·lectiu, factors que li han permès acabar al capdavant de la classificació. També ha brillat el júnior, que ha completat una gran temporada aconseguint resultats destacats i consolidant el bon treball de la base del club. A aquests èxits s'hi suma el paper d'un tercer equip del municipi, que també ha finalitzat la temporada amb mèrits esportius importants. Des del club i l'entorn esportiu de l'Arbós es valora molt positivament aquesta temporada.
Penedès en xarxa.
Passant 4 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El projecte Escena Rebel, que impulsa el Casal de Vilafranca, arriba a la seva fi amb una mostra de les peces teatrals creades pels alumnes participants procedents dels instituts Milà i Fontanals de Vilafranca, l'Institut Escola de Sant Quintí de Mediona i l'Inter de Sant Sadurní. Amb alguns dels protagonistes vilafranquins, referem el procés que han seguit fins aquí. Són la Marta Casas, directora de l'Escola de Teatre Casal, la Cristina Gallardo, tècnica de projectes del Casal, l'Anna Garriga, professora del Milà i Fontanals, i els seus alumnes, Martina Baca, Júlia Ramos i Pau Albertí. Bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia.
Cristina, Escena Rebel és l'evolució de l'antic projecte La Força del Teatre?
Sí, una mica, clar, Escena Rebel parteix de tota aquesta experiència que hem adquirit en aquests 3 anys de La Força del Teatre, i després de tirar endavant el projecte durant 3 edicions en un format fonamentalment d'extraescolars, no? En el cas del Milà i Fontanals, com que teniu el batxillerat d'arts escèniques, sempre ho hem introduït dins les classes, no? Però a la resta de municipis, com Sant Sadurní o els Monjos, que hem anat treballant durant aquests anys, ho havíem de fer en extraescolar, i això sovint ens provocava una falta d'inscripcions. Crèiem que no arribava més enllà, que podia tenir més projecció. I llavors aquest any, també acollint-nos a aquesta iniciativa de la Generalitat del Programa d'Impuls de les Arts i la Cultura en l'Educació, vam creure que era una molt bona oportunitat per fer créixer el projecte i ja consolidar-lo dins dels instituts, no? Que era un dels reptes que ens estàvem plantejant, de poder arribar al màxim d'alumnes possibles, de donar-li la importància que té, no?, el treball teatral dins de l'educació secundària. I d'aquesta manera hem pogut fer-lo créixer, introduint la participació de l'Institut Escola de Sant Quintí de Mediona i de l'Intermunicipal del Penedès, no?, a Sant Sadurní.
Quants participants en total en aquesta primera Escena Rebel?
Doncs amb aquest format que tenim ara hem aconseguit arribar a 45 alumnes, que entre els 3 instituts han configurat, doncs, aquest equip d'enguany d'Escena Rebel.
La diferència més significativa és que entra dins el currículum escolar?
Sí, és un guany poder arribar a més gent, però alhora és un repte, perquè les optatives de teatre a vegades no tens la mateixa motivació, no?, que un alumne que s'ha apuntat perquè realment vol fer teatre. Llavors, sí que el professorat ha tingut alguns reptes a l'hora d'aconseguir aquesta motivació extra, de que els alumnes s'impliquin, de que s'exposin, no?, perquè a vegades costa molt, però sí que creiem que és el camí a seguir, i a més en aquest programa hem tingut com l'oportunitat de conèixer altres projectes artístics que s'estan fent a la comarca, que parteixen de les arts visuals o de la fotografia, per exemple, no? I hem pogut aprendre coses que fins ara ens sentíem una mica que anàvem navegant i anàvem descobrint el camí, no? Però haver-ho pogut compartir amb altres projectes ens ha anat molt bé.
Marta, cada institut se'l fa seu d'alguna manera?
Sí, sí, cada institut se'l fa seu, i amb el que comentava la Cristina, no? Potser com a diferència d'enguany, d'aquest any, és que ens hem trobat a 3 realitats, 3 perfils d'alumnat molt diferents, que per nosaltres també ha sigut un repte i un aprenentatge, i ens ha donat com 3 perspectives de treballar 3 camins molt diferents, perquè tenim diferents extrems, no? Des d'un batxillerat d'arts escèniques amb un perfil d'alumnat molt predisposat i molt entregat, a doncs algun altre perfil que potser no ho accepta o no ho aborda, no?, des d'aquesta perspectiva. Llavors aquí el repte, no?, de poder introduir el teatre des de que els hi pugui aportar, doncs, un creixement personal com a grup, i que puguin gaudir del projecte no des d'una imposició, sinó des d'un gaudi, no?
Bueno, la diferència d'edat que això ha suposat, perquè al batxillerat ja sou més grans, ja us heu fet preguntes sobre el món i l'espai que ocupeu, i no, que al final el projecte busca aquesta visió crítica, i en el cas de Sant Quintí tenim un alumnat de primer i segon d'ESO, i en el cas de l'Inter de Sant Sadurní també tenim un alumnat més d'ESO que no pas de batxillerat, i això ens causava una mica d'incògnita quines temàtiques sortirien i si l'edat realment seria un condicionant, no?, amb el resultat.
Hi ha un marc teòric, Marta, que és comú als 3 projectes, als 3 centres.
Sí, correcte. Aquest any hem posat com a punt de partida de les creacions les xarxes socials com a inici de tot el procés de creació. I bé, ens ha semblat, era un tema recurrent en les edicions anteriors, aquest i la salut mental, i bé, ens va semblar, doncs, poder aprofundir una mica en aquesta temàtica. I bé, ja us ho explicaran ells, però ha sigut interessant les respostes dels joves vers aquest plantejament. Perquè és diferent iniciar el procés de creació des d'un plantejament previ a una temàtica a iniciar el procés de creació sense cap plantejament previ. I això també hi ha hagut, mira, és un dels fets que ha diferenciat en les edicions anteriors.
Anna, com articules la proposta, aquesta escena rebel, amb els alumnes de batxillerat d'arts escèniques que l'entomen? O és obligatori per tots?
A veure, és obligatori perquè, com ja en els anys anteriors, a nosaltres és un projecte que ens encaixa molt bé perquè ja seria, diguéssim, la temàtica curricular que hauríem de treballar, no? L'objectiu a primer de batxillerat és que puguin arribar a crear un espectacle des de zero i que el puguin fer seu, no? Llavors, nosaltres ens ha anat molt bé sempre acollir-nos en aquest projecte perquè ens encaixa perfectament amb el que ja hem de treballar. I ens dona moltes més eines i molts més recursos per poder treballar-hi a fons. Llavors, aquest any, com ha dit la Marta, sí que hi havia aquesta novetat de tenir una temàtica ja per començar. I sí que ells, al principi, doncs, es van trobar, no?, que eren una mica reticents perquè estan, clar, quan, sobretot els alumnes de batxillerat que ja porten un procés, no?, de tota l'ESO, quan els hi parlen de les xarxes socials a nivell de professorat o d'adults, no?, els adults, doncs ells es troben que sempre es parla des d'una temàtica, no?, de tot el que fan malament, de tot el que no han de fer a les xarxes socials, no?, o el que els hi pot passar, els perills que comporten, i n'estaven una mica ja cansats perquè portaven tota aquesta temàtica, però el que els hi vam nosaltres proposar és que ho encaressin des de l'òptica que ho veien ells, que s'ho fessin seu, que si volien matisar o que si volien mostrar aquest desacord, que el mostressin a l'escena, i això és el que em preocupa curat fer.
Sí, perquè
ells.
Va ser interessant com ho vam girar, no? Vale, n'esteu farts? Per què n'esteu farts?
Exacte.
Parleu de per què n'esteu farts i quin és el missatge que voleu fer arribar en els adults.
Arrenqueu amb un breu marc teòric, de seguida entra en escena el joc, la improvisació. La Marta se n'ha encarregat aquí al Milà i Fontanals. Com ha anat aquestes primeres sessions?
Bé, vam partir molt de Teatre l'Oprimit, de Teatre Fòrum. Trobo que són eines i dinàmiques molt interessants per treballar en general, amb totes les edats, però sobretot amb els joves, perquè el que vam fer és partir, no, de les seves problemàtiques, de les seves realitats més significatives que ells mateixos plantejaven per poder-ho escenificar i a partir d'aquí reflexionar i fer un teatre-fòrum, no? Aquestes improvisacions et permeten no només plantejar problemes reals que ells posen sobre la taula, sinó també posar-te, empatitzar amb el paper de l'antagonista, que seria de l'altra persona que et crea aquests obstacles. I va ser a partir, de fet, de situacions que ells plantejaven que llavors vam començar a construir les peces de creació que escenificarem aquest diumenge.
Com descriviries l'energia al grup del Milà i Fontanals? I aquí en tenim tres representants i ara parlarem amb ells.
Bueno, ho he dit abans de començar, però és un grup increïble, sí, és un grup increïble, sí. Realment és molt fàcil treballar quan l'alumnat i el grup hi ha aquesta predisposició i aquesta motivació i aquest talent, perquè és que, clar, és batxillerat escènic, hi ha un perfil, doncs tenim músics, tenim actors, tenim ballarines, aleshores és molt fàcil.
Anna, quin ha estat el repte aquest any? Amb què t'has trobat? Pros i contres.
Contres, jo diria que això, zero, perquè la veritat és que ha estat molt fàcil per això, perquè és un grup que a més és molt cohesionat i molt predisposat a treballar el que faci falta, no? De realment els hi proposes, o és que de vegades això, simplement observar-los i ells ja van proposant i a mesura que van proposant ja s'ho van muntant. Vull dir, simplement ha sigut un acompanyament aquest any.
Doncs deixem que parlin els protagonistes, els que pujaran dalt de l'escenari aquest diumenge a les 12 del migdia al Teatre Casal. Són la Martina, la Júlia i el Pau. Expliqueu-nos com heu viscut el procés vosaltres, com des de l'inici fins al punt que sou ara, a punt d'acabar, no? Amb els nervis a flor de pell, imagino.
Bueno, doncs al principi, bueno, quan ens van proposar això que han dit abans, quan ens van proposar el fer això de les xarxes socials, nosaltres vam pensar que, bueno, que això ho tenim una mica cansat perquè ja ens ho han explicat moltes vegades i al final una cosa acaba cansant. I vam decidir, pues, en comptes de només fer això, projectar també aquest tema de les xarxes socials cap a l'art i cap a tot el que ens passa a nosaltres i el que realment pensem. Llavors, bueno, doncs el procés va ser que al principi vam fer tres grups i vam fer en aquests tres grups, vam anar fent una mica d'improvisació i després vam agafar i vam escriure el que estàvem fent i vam treure algunes idees i a partir d'allò vam començar a crear l'obra. Hi ha tres escenes i, bueno, i aquesta escena està fet per un grup, però al final l'hem acabat fent tots.
Per tant, és d'autoria vostra,
sí,
d'inici a final. Què ha costat més? Què us ha agradat més? Quins reptes heu tingut pel camí, com a grup, personals, com vulgueu?
Jo crec que el que més ha costat ha sigut acabar de polir el que volíem dir de veritat. Perquè, per exemple, la primera escena, al començament el teníem molt clar, però hi havia un punt de mostrar realment el que era el nostre missatge que no acabava d'estar clar i al final l'hem pogut doncs, focalitzar en això. I jo crec que això és el més difícil.
Perquè el missatge el podem explicar? Sí, el missatge sí? Aviam.
Bueno, sí, més que res perquè crec que a nosaltres, quan ens vam parlar de xarxes socials, vam dir és que sempre estem parlant
d'altra vegada, no?
Clar, sí, sobretot sí. Dèiem que avui dia, sobretot els adolescents, tenim més problemes que les xarxes socials. No només les xarxes socials. En plan, com que hem escoltat molt de part dels adults que tots els nostres problemes són les xarxes socials. Quan no és així. I generalitzen molt amb malalties mentals, tot això. I és, nosaltres no volíem donar aquest missatge. Volíem donar que nosaltres tenim molts més problemes. Que també hi ha una part de les xarxes socials que també l'ensenyem. Però que veure que una persona no només té problemes per les xarxes socials, que potser sí perquè sobretot avui dia és un tema molt, molt a l'ordre del dia, però hi ha més problemes, a part d'això. O sigui, potser estem parlant del que dèiem, d'enfermetats mentals, de problemes de casa, de coses que no es parlen i les generalitzem molt. O sigui que és important per nosaltres, que sobretot els adults, que han de veure que nosaltres tenim bastants problemes.
Per tant, heu obert el ventall, la sí, mirada, sí. Més enllà de xarxes. Pau, quin ha estat el principal repte per tu, personal?
Per mi? Bueno, en el meu cas, nosaltres vam, el meu grup vam fer l'escena 2 i va ser una mica complicat, sobretot fer el guió, perquè bueno, hi ha molta gent i diuen moltes coses i clar, al principi va ser improvisació i a l'haver-ho de passar a guió pues va ser una mica complicat. Però també bueno, hem estat també observant coses per fer de tocar o algun instrument o alguna cosa així, perquè al final també ens agrada la música, que és per alguna cosa estem en aquest batxillerat, i a part del teatre. Llavors, doncs, hem intentat barrejar algunes coses i això va costar una mica al principi, però bueno, al final ha acabat sortint. Algunes escenes costen més que les altres, però al final hem anat tirant endavant sense parar i ho estem aconseguint.
Martina i Júlia, els vostres reptes personals al llarg del procés?
El meu, principalment, és que a la segona escena tinc un personatge com més principal, per així dir-ho, i jo sé que aquest batxillerat més per la música que pel teatre, encara que també faig teatre, però això de soltar-me més i fer més com d'actriu és el que més m'ha costat a mi, tipo, posar-me aquest personatge. Però ha sigut fàcil perquè amb els meus companys i tot, pues, com tenint tan bona relació, no és això que a vegades et pot donar vergonya o no, tipo, va ser fàcil.
Bueno, a mi en general m'ha estat fàcil a nivell actuar i tal, perquè jo estic aquí perquè m'agrada actuar i bueno, fer-ho amb els meus companys que tenim molta química i és més fàcil, no és la primera vegada que actuem junts, pues, ha estat bastant fàcil, però sí que és veritat que a nivell de les coses que estem parlant, clar, quan ja portes alguna cosa, ja costa més, com és com, costa més entrar en personatge i després sortir. Clar, o sigui, sobretot jo el paper que tinc, pues és, sí que ho passa malament al final i sí que em costa una mica sortir d'aquí, sobretot per, també perquè m'he agobiat moltes vegades perquè no sortia, perquè, clar, sobretot la meva escena, que la vaig crear jo amb els meus companys, clar, quan no surt em fico molt nerviosa i és això només, que el fet de que em costi sortir del personatge i quan no surten bé les coses, doncs em fico molt nerviosa.
Pujar a l'escenari no és el més complicat, doncs.
No.
No.
És el que veurem els que vinguem diumenge.
però és el final d'un procés intens i que remou, no?
Sí, i al final, a més, al ser un batxillerat que fem marx i tot això, molts de nosaltres hi hem estat a dalt d'un escenari i hem sabut controlar aquests nervis que et venen la primera vegada que puges allà dalt. I al final això jo crec que és el que menys ens preocupa, perquè al final, bueno, estem focalitzant aquesta obra molt cap a això que hem dit, de coses més sèries de mentalitat, i al final sí que hi ha moltes coses que acaben sent nostres, saps? Que nosaltres mateixos hem viscut o que, bueno, per alguna cosa ho estem fent, saps? Trobo que, bueno, és això, ens estem ficant molt en un paper que no ens costa tant de fer, perquè molts de nosaltres, al ser, no sé si és perquè som d'arts o què, però molts de nosaltres...
De la faràndula.
Exacte, no sé, però molts de nosaltres ho hem acabat vivint i al final, bueno, pues no costa tant ficar-se en el paper.
Ha servit per cohesionar el grup, també, l'experiència?
Sí. Sí, que també et dic, des del principi el nostre grup...
Sí, perquè com som poquets i tal, doncs des del principi ja vam agafar com un vincul així molt guai per treballar, però amb aquesta obra sí que hem com profunditzat més.
Esteu a primer o a segon?
Primer.
Per tant, encara teniu camí per davant. Sí. Anna, de tot el que deien, apunta alguna cosa.
Bé, doncs jo crec que també vam, encara que no estava inclòs en el projecte, però vam partir d'una xerrada amb una psicòloga que ens parlava de totes les problemàtiques que havíem pogut tenir, no?, ells mateixos. I jo crec que va ser com el punt de partida, perquè ells no ho havien compartit entre ells, molts no sabien el que havien patit uns i altres, no? I al posar-ho en comú van veure que estaven tots com en el mateix cantó, i els hi va servir molt per cohesionar-se com a grup. I a partir d'aquí, llavors, jo crec que va ser molt fàcil, es va veure molt la cohesió de grup, i vam poder treballar endavant perquè vam veure això, no?, que molts havien patit les mateixes coses anteriorment en els instituts, com que venen d'altres instituts, no?, el batxillerat d'arts escèniques, doncs els hi havia passat això, que no es coneixien gaire, i vam veure que havien patit les mateixes coses en altres instituts i que s'hi trobaven a gust, que podien compartir-ho, no?, que això era molt important perquè fins ara s'ho havien guardat molt a dins. I també mostrar-ho en un escenari és una manera, també els hi hem remarcat molt, que mostrar el que has patit a dalt d'un escenari, doncs és una manera també de sanar-ho i de que tothom ho sàpiga, no? Perquè la gent sàpiga que no estan sols, que també poden comptar, o sigui, quan ho veuen reflectit en un escenari, molt dels públics s'hi poden veure reflectits i també els pot ajudar.
Marta, tu que també els has acompanyat.
Sí, no, jo estava escoltant Anna i estava pensant, no?, que una de les coses del projecte de la Força del Teatre i de Escena Rebel és, trobo que els joves tenen molt a dir i que és molt necessari obrir espais de reflexió, espais que puguin posar paraules a tot aquest volcà de coses que els hi passen a dintre i compartir-ho, perquè en el fons és quan se n'adonen que tot allò no... Que no estan sols, vaja.
Aprofitem aquests micros i, si us sembla, cadascun de vosaltres convideu els oients a venir, què hi trobaran, per què haurien de venir, per què us faria il·lusió que us veiessin, vosaltres mateixos.
Bueno, sobretot perquè ens agradaria que vinguessin, perquè, bueno, és el que deia l'Anna, no? El fet de que quan tu ho veus, quan és visual, és més fàcil, o sigui, ficar-te, pues, en posició i veure que això ho passem tots. O sigui, no només, nosaltres no estem parlant només per nosaltres, sinó per tots els adolescents que ens sentim tan sols pel fet de que ens sentim que no ens entenen. O sigui, volem que vinguin perquè ens entenguin i perquè vegin que no tot són les xarxes socials, que hi ha més coses.
Ja hi podeu afegir, ho ha fet molt bé, ho deixem aquí, com vulgueu.
Sí, és això, que volem que ens escoltin el missatge i que ho entenguin de veritat. Yes. Sí.
Nervis o ganes ja de pujar a l'escenari aquest diumenge?
Ganes, més ganes que
nervis. Sí, ganes, jo crec que sí. Al final, bueno, sí, són ganes.
Pesen més les ganes, que els nervis.
Sí, jo realment, per exemple, jo no era conscient. En plan, era com un treball que estàvem fent a classe i deia, doncs... Pues, clar, jo no, encara no soc conscient que diumenge aquest treball que estàvem fent, pues, l'exposem i és com, ui,
Ha arribat molt ràpid. No ens esperàvem tan ràpid, però...
Els podreu veure aquest diumenge a les 12 al Teatre Casal, en un acte gratuït i obert a tothom. Cada institut té el seu ritme i el seu espectacle final, no? Van a diferents ritmes.
Clar, una mica l'objectiu del projecte també és... tots fan el taller a la vegada, és simultani des del febrer fins al maig, però després sí que volíem que el treballar a nivell comarcal amb altres instituts que poguessin també fer la representació final a la casa seva, no? En el cas del Milà, com que ja esteu a Vilafranca, diguéssim, la representació final és la grossa, el Teatre Casal, on també hi haurà els alumnes de Sant Quintí de Mediona. I en el cas de Sant Sadurní, va ser ahir la representació final al propi institut, i a Sant Quintí de Mediona també faran una representació a Sant Quintí el 17 de juny.
Doncs moltes gràcies per venir avui a explicar l'aventura i molta merda aquest diumenge. Que vagi bé.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la butxaca, neixen flors al teu balcó, he vist garlandes.
Per a la Martina, la Júlia i el Pau, aquest serà un diumenge d'estrena sense drames, perquè ho petaran com aquest diumenge sense drama dels Catarres, nova cançó.
Campanes, els nostres secrets, les nostres batalles, que em posis la vida de potes en l'aire. Pot ser preciós, pot ser memorable. Diumenge sense drama. Aquí al davant, tots els dies que vindrem. I a la terrassa del meu poble hi ha una taula on veurem passar les tardes. Només hi faltes tu, hi haurà història. Sota la llum d'algun fadal.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Que només sabrem tu i jo.